Catalunya Ràdio comença...
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 5 minuts de la una del migdia. Avui és un dia una mica especial. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia.
Marta Montaner, bon dia.
Hola, bon dia.
Heu pogut entrar a la ràdio perquè sí. Hi ha un piano de cua enorme aquí al davant dels estudis.
Que bé que sona aquest piano, eh?
Sí.
Bueno, és una meravella, hauríem de tenir-lo cada dia.
Sí, sí, sí. És un piano que durant tot el dia estarà exposat davant de Catalunya Ràdio. Tots els oients que vulgueu podeu passar per aquí i tocar-lo, si en sabeu. Perquè sí que és veritat que si no en saps...
Fa patir molt.
I et poses davant del piano, no sona pràcticament, sona horrorós, no?
A favor del piano diré que és molt més difícil un violí en aquest sentit. Que si no en saps, sí que també. Ja l'has pifiat. Però un piano sempre és agraït perquè, com a mínim, bé, una mica bé sonarà.
És una acció arran del concurs internacional de música a Maria Canals que es fa cada any, i d'aquí una estoneta cap al final del programa hem preparat un invent que jo no sé com sortirà.
Mira, jo ja pateixo des d'aquí.
La Laura Grau farà un cafè aquí fora amb una persona que entrevistarem, i la clau és que estigui tocant el piano mentre es parla. Bueno. És a dir, és molt probable que no surti bé.
Un musical.
Tinc un bri d'esperança que alguna cosa
aquesta
sortirà.
Persona que vindrà és una santa. Per fer-nos aquest favor, ja
sí,
t'ho dic.
Sí, ja li demano disculpes des d'aquí i li demanarem en directe ara quan arribi. Dit això...
Una exclusiva.
No, vull dir, t'aturelles perquè...
Hem perdut els drets de la cinta d'atenció?
No. Avui l'he posada perquè en comptes d'atenció el que jo sento és misteri.
Ah, misteri,
hi ha intriga.
Què passa?
Nois i noies, ahir vaig poder saber que 3CAT està preparant un nou format audiovisual.
Ah?
Diràs, fins aquí cap notícia.
Cap, no, perquè audiovisual diguéssim que és lo seu.
Diries,
però 3CAT,
gràcies a Déu.
Es dediquen a això?
Sort que van fent, no?
Sí.
Home, és veritat que la notícia seria que ho haguessin frenat.
Una empresa de pintura, doncs m'hauria sorprès més.
Però Marta, apunta, treu el boli i apunta.
Vinga.
3CAT està preparant un format de cuina similar a Masterchef, sense voler fer comparacions, amb convidats estrella, és a dir, convidats VIP, Very Important Persons, de Catalunya, on és evident que no ens han convidat a cap de nosaltres tres perquè no són prou importants.
No, home, no.
Convidats o concursants?
Concursants.
Oh.
És a dir, seria una mica Masterchef VIP. Evidentment, suposo, amb els seus canvis.
A celebrity, val.
Estem parlant de celebrities catalanes de primera línia, eh?
Bastant primera línia.
O sigui, un Jair Domínguez,
per exemple.
Per exemple.
El Jair és un dels...
Només conec una de les persones que participarà, però sí, és bastant en aquesta escala.
Aquesta lliga, val.
És un format que presentarà, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, Marc Ribas, el nostre expert.
Home, però a veure, un moment, hi ha altra gent que pugui fer coses de cuina, no?, dins de la casa.
Bueno, i sí, la Maria Nicolau també té un format a 3CAT, hi ha molta gent. Però és veritat que per aquest projecte s'ha optat per Marc Ribas.
De timings, com anem? Per
quan molt malament. Preveus?
Bueno, malament, vull dir, deu faltar malament. Molt encara, no?
Jo ja aviso... És a dir, si quan ens arriba la informació de manera, diguéssim, oficial, de que es farà un programa, encara queda perquè nosaltres el puguem veure normalment 3 anys, t'ho imagina't ara, que ens ha arribat abans que es faci oficial.
Portem 2 dies que s'està comunicant molt nou format de coses que està preparant 3CAT. La notícia bona és que s'està fent contingut.
Jo, mira el que et dic, pel que sé, estan encara en procés de gravació bastant amb les mans a la massa.
Embrionari, val. Escolta'm, però quants concursants hi ha? És que ara tinc molta curiositat. Gent de Catalunya Ràdio?
No et puc dir res.
O sigui, això és que sí.
O és que no.
Enric Arostrell?
És que no et puc dir res. Marta, t'he dit tot el que... Escolta, t'he dit moltes coses.
Has dit moltes coses, això s'ha de reconèixer.
Ja saps que jo soc molt curiosa.
Que no puc dir més, eh?
Però que, a veure, ens dediquem al safareig, entendràs que les preguntes vindran en massa.
L'única cosa extra que et podria dir és la font. I se dice el delito...
El pecado...
No, pots dir la font.
La font no es diu mai.
Us he dit tot el que sabia, realment no m'he guardat res per mi.
No, m'ho he apuntat tot i ganes ja de posar-m'ho allà a casa.
Serà bo, eh? Jo vull alguna cosa així en català.
És que jo necessitava un format així. T'ho juro.
Si està ben executat, pot ser brillant.
Doncs segur que ho estarà i estarem pendents a veure quan s'estrena, que pel que dius, falta una miqueta. Passen 10 minuts de la una del migdia. Una de les fotos que ha sacsejat Catalunya les últimes hores és la de la cantant Muixca amb la capitana del Barça, Alexia Putellas.
Això és 100% el nostre univers, i el que sabem és que la trobada es va fer un esdeveniment de Nike el dimarts passat. La jugadora presentava les noves Nike Phantom i la Muixca era l'encarregada de cantar en aquest acte publicitari. I va sonar així de bé.
Tota l'estona s'arrega per
molt bé, actuació musical de la música, sí, en aquest acte.
Són molt de Nike, aquestes nenes. La gent s'està llançant a ser de Nike.
Una cosa, només es pot ser Adidas o Nike, no?, en aquesta vida?
Estem en un punt realment on jo crec que tant Adidas com Nike són dues marques que estan apostant per ampliar el seu mercat, diguéssim, a Catalunya, i per tant fent promoció amb diferents artistes, diferents jugadores, diferents influències, i tu realment has de triar amb qui vas.
Clar, és una mica Barça-Madrid, eh?
Barça-Madrid, sí. No pots anar amb els dos.
Literal.
I la gent s'està llançant a Nike. Perquè
el Barça és Nike. Almenys fins ara.
Efectivament. I el que sabem és que la Muixca i l'Alexia van tenir un moment per xerrar i també per fer un intercanvi de samarretes, que és la fotografia.
Fantàstica.
Ja viralíssima, que hem pogut veure, de l'Alexia amb la samarreta de Sexy Sensible. Sí. I la Muixca amb la samarreta de l'Alexia, amb el número 11. Sapigueu que l'Alexia, ojo que no se'ns en vagi, que jo l'altre dia sentint el Tot Costa ho explicaven, que es veu que l'Alexia li queden dos dies al Barça.
Bueno, doncs mira, no sabia que ara
com que no sent gaire
també
valorada. Bueno, és que a mi, jo no ho sabia, dic, hòstia, m'interessa.
Què és? Perquè l'Aitana ara potser ja és la millor?
Es comentava molt això. És que mira que el món del futbol i el món dels safrets realment es toca molt.
Es toquen, absolutament.
I el tema de rivalitats, enveges i gelos és un altre tema.
Totalment. I a més, és veritat que l'Alexia ha tingut aquesta lesió que ho ha fet com tot més difícil.
Pobre,
i llavors
sí,
moltes vegades ha demanat de ser titular, tot i saber que no podria jugar, o sigui, com coses d'ego. Realment crec que va bastant per aquí.
Però ganes de veure-la una altra vegada jugant, eh?
I tant, ens l'estimem tant, a l'Alexia. Jo no sé res d'ella, a part que és la millor jugadora del món, i tot i així me l'estimo com si fos
més germana. L'has entrevistat alguna vegada, l'Alexia Putellas?
Una vegada.
Però és veritat que de la seva vida així més personal i el seu dia a dia en sabem poca cosa. Perquè
no sabem. Tenia parella, almenys que sapiguéssim nosaltres.
I té una família amb qui està molt unida, la mare, aquell gos perfecte que tenen d'aquests, un pomeranian.
Un gos d'aquests minis, molt peluts.
Caríssim, moníssim. Una monada de gos.
Llavors, que s'ho va passar bé l'Alexia és indiscutible, perquè també ha repenjat, no?,
un Stories de la Muixca,
sí, de la Muixca,
que se les veu assegudes a un sofà.
I, evidentment,
amb molt poca gana. És a dir, aquella desgana, aquella pose d'adolescent.
Un punt forçada, però penso que la seva conversa la devien tenir. No sé de què devien parlar, però escolta, jo crec que es van fer mig amigues. I el que sabem és que ja es coneixien d'abans, perquè van coincidir en aquella campanya que va fer la temporada d'estiu passada al Barça per anunciar com seria l'equipació, on hi havia tot de gent famosa.
Random.
Randomíssima. Hi havia Batguial, Julieta, Muixca, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Ansu Fati, Gavi, Araujo, vull dir, tota aquesta gent unida en una mateixa fotografia. Em va semblar icònica a mi.
Era una fotografia realment que volia arribar a tots els públics, perquè hi havia més nínxol, més moderneo, cosa menys mainstream.
Que estava molt pensada aquesta
molt
foto, vull dir,
sí,
hi devia haver un Excel allà a Can Barça.
Molta trucada telefònica,
clar,
per fer quadre agenda.
Pots o no pots.
I diners, eh?
Per cert, qui també es va deixar caure per aquest acte promocional va ser el jugador del Barça, Vitor Roque, una de les incorporacions recents d'aquest mercat d'hivern, que ha publicat al seu Instagram un vídeo resum que es veu que és publicitat perquè llueix aquestes noves bambes esportives. I atenció, perquè la cançó que ha escollit en Vitor Roque de fons és aquesta.
Sexy, per això tu ets total, que güey, baby, estàs bonica tota l'estona.
Llavors m'he fixat que la Muixca li ha comentat aquesta publicació i li ha dit: tu saps, i una bandera de Brasil.
És català, ja, ell.
Sí,
pregunta, creieu que la cançó l'ha escollida ell? O que Nike ja li havia dit, escolta, em toca posar aquest tema de la Muixca?
Clar,
és un acord també promocional, publicitari, o no?
Jo vull pensar...
Tu creus que és genuí?
M'ho imagino molt de... Van coincidir, li va dir, faig música català i posa't coso.
I que va sentir l'actuació en l'acte promocional...
I va dir, està guapa.
Jo vull pensar, dir... M'ha agradat aquesta cançó, la poso aquí.
La Muixca sortirà al meu top 3 del rap de Spotify 2024.
Va estar en el meu també. Ojo que tenim més coses amb el Vitor Roque en comú de les que em pensava.
Està creixent molt d'oients Spotify, que això és una dada que vaig mirant.
Vaig a mirar.
La Muixca cada setmana gairebé guanya 10.000 seguidors a Instagram.
No,
és una borrada.
I Spotify ja supera, crec, els 300.000 oients.
335.426 oients mensuals.
M'esteu obligant a fer una aposta.
Vinga,
jo ja vaig dir que la Julieta passaria dels 40.000 seguidors que tenia al setembre a 400.000 al setembre de l'any que ve.
A veure, per quan?
No, em vaig llançar.
Li està anant molt bé la Julieta, però hauria de pressar per arribar a la dada d'aquesta.
Em vaig llançar a la piscina realment i no sé si hi havia aigua.
Escolta'm, si l'Aitana et publica el seu Instagram, tens més números de guanyar seguidors, això
clar,
està clar.
Ah, clar, és una altra.
Doncs l'altra aposta que faig és que la Musca, que ara mateix, si no m'equivoco, té aproximadament 75.000 seguidors a Instagram, quan arribi el setembre, té 500.000.
Vas forta,
tu
eh?
Vas fortíssima.
Vas forta,
sí, també
tu...
és veritat que com que no t'aposta res realment...
No, i com que mai ho comprovem.
Sensació de zero per...
No, però mira, ara estic no
mira,
res.
La Julieta a Instagram té 54.800 seguidors. Té molta feina per davant.
Escolta, perquè la Julieta va a 250 per la carretera i finestres obertes.
Doncs vinga. Mm-hmm.
Dit això, hem de
amb
parlar...
Cinturó, sisplau.
Sí, sempre. Hem de parlar d'una polèmica.
Sempre que voy a bailar, siempre que voy a bailar, me quedo sola.
Bàsicament perquè són dies difícils per l'artista Samantha Hudson. Ara una polèmica ha provocat que perdi un contracte important amb la marca Doritos. Què és el que ha passat aquí?
El que ha passat és la petjada digital, que és un gran tema i de seguida en aprofundirem. La Samantha Hudson havia estat nomenada ambaixadora de Doritos feia pocs dies, per tant, l'havien escollit com a cara visible que representa la marca de snacks de Pepsi. I fins i tot havien publicat ja un tastet d'alguna acció que farien junts.
Ser perfecta no és fàcil, però t'acabes acostumbrando. ¿Algún consejito?
Yo el consejito que le voy a dar a todo el mundo siempre y que es el que yo me llevo aplicando siempre es que seas tú misma. Con lo que estamos grabando hoy, Dorito lo lleva al pie de la letra. Atrévete a hacer lo que te dé la gana y que no tengas miedo de lo que la gente pueda opinar, ¿no?
Clar, jo imagino que entre de les moltíssimes coses que tocava fer-li com a ambaixadora, ara ha fet podcast amb gent interessant i anar colant la marca per allà. Doncs un cop va anunciar-se aquest nomenament, alguns usuaris d'X de Twitter van començar a recuperar tuits antics de la Samantha del 2015, per tant, de fa gairebé 10 anys.
De quan ella tenia 15 anys.
15 anys, correcte. En què ella feia humor negre sobre violacions, sobre agressions sexuals a menors, i són uns tuits dels quals ella sempre ha renegat, perquè, clar, és el que deia la Juliana ara, era menor d'edat, tenia 15 anys, i ella sempre els han marcat en la ironia i ella igualment ha demanat perdó per aquests tuits moltíssimes vegades. No és res nou, perquè tot això ja ha anat sortint mil vegades cada vegada que l'han intentat cancel·lar.
I sembla que hi ha gent sempre preparada per treure els tuits quan li van bé les coses, per treure'ls i dir això. Bueno.
Perquè estan esborrats de tot això. No, són captures de pantalla.
S'ha de ser una mica bruixa, eh? Has de tenir molta ràbia dintre, eh?
Et diré que és bastant...
Hi ha gent que té moltes ganes.
És l'especialitat de Twitter, eh? Aquesta, anar a cancel·lar gent que li van bé les coses.
Ves a provar de tirar algun currículum, a veure si treballant se't passen les ganes de fer això.
Però clar, ja ha funcionat, eh?
Han tornat a fer-se virals aquests tuits recuperats i l'empresa, clar, ha decidit rescindir el contracte amb la Samantha. I clar, la novetat és que ahir ella, després d'uns dies completament desaparegut de les xarxes, va trencar el seu silenci amb un comunicat que diu el següent. A veure, us faré un resum perquè és molt llarg. Ella tenia moltes coses a dir i més o menys comença així. Porto 4 dies rebent una infinitat de missatges violents, amenaces, desqualificacions i acusacions molt greus. Voldria aclarir que aquests tuits del 2015 ja van sortir a la llum fa uns anys i ja vaig demanar perdó. Els vaig escriure quan era menor i quan la tònica a les xarxes era l'humor negre més desorbitat i brut possible. Crec que són comentaris fora de lloc, desagradables i ofensius. Llavors, també afegeix que alguns dels tuits que se li estan atribuint són falsos, i són greument falsos, perquè se l'està acusant de pederàstia. O sigui, són missatges que recreen la seva persona com dient que ella ha comès actes de pederàstia, una cosa horrible. I són missatges, evidentment, que no va escriure mai. I ella diu que no és la primera vegada que hi ha aquestes onades d'odi i de voler cancel·lar algú del col·lectiu LGTBIQ+, amb atacs transfobs contra la seva identitat i aspecte físic. Llavors acaba dient que es fa completament responsable del que va escriure, però que li sembla injust tot aquest escarni públic per una cosa que va escriure, ara ho dèiem, fa gairebé 10 anys, sent menor d'edat, i és un escarni que, diu la Samantha, té una clara tendència ideològica i que només vol injuriar-la, difamar-la, destrossar la seva reputació i acobardir-la.
Tal qual. Estic 100% a l'equip de la Samantha Hudson i em sap molt de greu que tingui aquesta petjada digital, perquè això la perseguirà. I ens ha de fer reflexionar sobre com fem servir internet.
Hi ha molta gent que ha optat directament per esborrar tot el seu compte de Twitter, si ja comença a tenir una mica de seguidors. És a dir, mira, prefereixo començar des de zero, perquè vés a saber què em poden trobar aquí
clar,
en el meu compte.
Que a vegades no és garantia, perquè hi ha molta gent que tira de captures i s'ho guarda per si mai allò
clar, ho ha de fer servir. Feina, però, és que...
No, clar, no vull donar idees i nosaltres no som ningú, però vosaltres sabeu què veu escriure el 2015 a Twitter?
Jo no entenia.
Alguna borrada trobaríem, segur, alguna que cosa jo, que ara Roger, ja no hi estàs d'acord.
Jo, Roger, ja teníem una edat.
El Roger sí. Hi ha coses que si no, les rebusques...
I escolta'm, que era un altre món, era un altre moment...
És que, gairebé, i gairebé érem altres persones.
Érem altres
persones.
I que
persones, la gent canvia.
I canviem, clar, la gent.
I que la gent es pot equivocar i tothom pot cometre errors i pot fer una broma que la dius de l'alçada d'un campanar i no vol dir que ho pensis.
Correcte.
És mala gent que té ganes d'anar a fer mal a la Samantha Hudson i és el que ella diu, eh? Clara tendència ideològica, que entres i ja veus quin és el perfil. No crec que hi hagi cap noi adolescent de 15 anys, gay, que faci comentaris en contra de la Samantha per aquests
li suïts. Tenen moltíssimes ganes i no s'acaba d'entendre per què.
Bacan Doritos, potser haurien de fer una reflexió, no?, de tornar-se a mirar el cas perquè s'acaben posicionant d'alguna manera durant la
però
campanya.
Però és que les
aquí.
Marques en aquest sentit són covardes.
Són
hi ha una
porugues.
Campanya... Clar, i tant, són porugues, i a la mínima ja penses que pot tenir un impacte en el teu producte, doncs decideixes prescindir d'aquesta persona i ja està.
I Doritos és una marca molt de fifes, eh?
Però una cosa, també et diré, la marca la va contractar.
Sí, sí, però per això jo també crec que era per expandir-se a un públic diferent. Jo penso en Doritos i penso en nois.
Clar, volien desmarcar-se d'aquest prototip.
Gays and Girls, fora de la cosa més futbolera, més de nens, i de sobte s'ha girat tot en contra.
Polèmica i s'aturen les campanyes, que és el que
sempre passa. Una abraçada a la Samantha Hudson.
Doncs sí, molt fort, ens l'estimem molt. Guapa! Que como agua de mar somos la ola que
suena al chocar. Professores de l'última edició d'Operación Triunfo és l'Abril Zamora, que jo crec que és un dels noms més estimats d'aquesta edició i un gran descobriment per molts de nosaltres. Que ha passat aquesta setmana pel Late Show de Marc Giró a la 2 i anava bàsicament a fer promo del seu llibre, que es diu Ana ha besado a otro, però també va explicar com durant el concurs s'avorria una mica i es va obrir perfil de Tinder i aplicacions per lligar.
Bien que te has abierto todas las apps de estas de ligar.
A ver, yo la dejé con mi novia hace unos meses y me vine a Tarrasa a 3 meses a trabajar en la academia y estaba aburrida.
¿En la academia tenías ya las apps abiertas?
Me la bajé y quedé con un par de chicos, sí. Sí, 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 pero no funcionó.
¿Pero y qué pones en el perfil?
No pongo nada, cariño, solo con mi foto ya es totalmente una descripción con patas, yo creo. No hace
porque
falta
te reconocen ahora, ¿no? Claro.
A mí me viene muy bien que me reconozcan. Porque no tengo que explicarles, claro, porque aunque somos una gente súper moderna, yo soy una chica trans, entonces todavía, aunque parezca mentira, hay chicos que eso les resulta raro. Entonces, aunque no es una cosa que yo tenga que decir...
Tú y eso ya lo has dicho...
Explicava que ella penja la foto, no posa cap descripció ni res, i llavors si lliga 2 cites que no li han acabat de funcionar. Això també és veritat.
No té raia.
Jo entenc que no és en raia pel que diu.
O potser sí.
Raia,
ella parla d'aplicacions en plural.
En general.
Potser raia és una d'elles.
Efectivament.
Mentrestant, aquí a la ràdio no sé què està passant, però estem vivint una setmana de detallets bastant romàntics. Si dimarts ens despertàvem...
No tens vergonya posant aquesta sintonia.
Això és el piano que estan tocant fora?
Clar, és el...
Happy Birthday, versió còctel.
I la il·lusió que fa?
No, no.
I el bé que es posa.
No, no.
Ara entraran amb les copes de cava.
Avui també és l'aniversari...
Aquí vaig. Recordeu que dimarts ens vam despertar amb una foto preciosa de la Neus Rossell celebrant els seus 34 anys amb una napolitana de xocolata al llit?
Home, si ho recordo, que vam començar insultant el Jair,
que
però com detallista vam
Jair?
Acabar dient que era el millor nòvio del món i que res millor que una napolitana al llit.
Trobo faltar molt jo aquestes napolitanes.
No ha arribat, eh? Mira, ho vas dir. No ha arribat a casa.
Jo crec que diumenge serà el dia. El Dubai s'ho està preparant.
Doncs bé, avui el detall romàntic el posa el nostre company del suplement, en Roger Escapa. Ens hem despertat avui amb un missatge al seu Instagram que diu... per molts anys a la reina de la selva. I llavors veiem una foto de la Diana Gómez, que és la seva parella...
Una foto molt de pares.
Una foto del Carnestoltes de la setmana passada.
Sí.
Una foto exacte. Molt de pares.
Sí.
De la mare que es disfressa.
Sí.
És
que
un...
jo, que, bueno,
ella està
fent... natural com la vida mateixa.
Em costa explicar-ho per la ràdio. Ella està fent com...
Com de lleona, clar.
Exacte.
Per això és la reina de la selva.
Mirant
a
càmera.
I porta un tutú.
Al cap.
De color
groc.
Al cap, en forma de corona i no de tutú.
A mi em funciona molt.
Com si fos el Mufasa del rei Lleó.
Efectivament. Mira, et donaré més detalls sobre aquest aniversari, perquè tenim la Diana a Madrid... I, per tant, aquest Instastory i un missatge o una trucada de felicitació és l'únic que ha pogut fer Roger Escapa, de moment. Et diré un altre detall.
Què està fent a Madrid, la Diana?
Treballant. no sabem més detalls.
I en Roser està de pare solter aquests dies? Vull dir que la felicitació ha estat a distància aquest matí.
Ella ha dit textualment pare solter, com volem dir, digueu que estic fent de pare solter.
A sí, que has parlat amb ell abans?
Molt bon pare. Jo pensa que consulto les meves fonts.
Val.
Vull dir, jo si he d'explicar com han viscut l'aniversari, els hi pregunto personalment.
I li has preguntat què li regalarà?
No. És que ell és també molt discret.
Arriba un moment, és molt agradable, en Roser escapa i simpàtic, però arriba un moment que topes amb una mica de mur. No molt alt, però
ell
mig metre de mur.
Fins a la segona habitació. Sí. Aquí et diu prou.
Et diu fins aquí. I tu ja ho veus que t'has de retirar.
Ja no toca, pregunta més.
Saps les cases antigues, això es feia molt abans, que hi havia un menjador pels convidats i un menjador real, on feies la teva vida de debò?
Correcte.
Roger escapa té això encara. És a dir, tu entres en aquell menjador...
Només anem a les sales de convidats, nosaltres.
Efectivament, però no has vist el menjador real. També és l'aniversari Sèrie 8 de Batguiel.
Sí.
És veritat, 27?
27 anys, efectivament.
Només reines, Diana Gómez i Batguiel.
Totalment,
doncs sí.
Totalment. Falten 5 minuts per 2:15 del migdia. No sé si podem posar música de hall d'Hotel Car. Aviam, si trobem alguna
cosa. Escolta.
Mare de Déu. És tot de moqueta.
No.
Porta giratòries.
El pianista realment s'hi està deixant els dits avui.
Sí.
Que la porta s'obre sola perquè ja te l'obren només de passar per davant, eh?
I saps que hi ha, oi, just a l'entrada, una cadira d'or massís. 25.000 euros. Barat, em sembla, per ser or massís. A mi hi ha un dato que em balla, però és el que se'm va dir.
Però d'aquestes parlant ara mateix, perquè em penso que estem fent recrear una fantasia i no sé si estem parlant de veritat.
Ara hem barrejat realitat.
Sí, no, però ahir la tarda hi va haver una cita important a la ciutat de Barcelona que en principi havia de ser una entrevista professional que teníem acordada en aquest programa amb un actor. Però per les fotos que a mi em van arribar ahir a la tarda vaig veure que es va acabar convertint en una cita. Els dos personatges són Juliana Canet i Chino Darín, que havien quedat en un hotel de Barcelona per parlar de la seva nova sèrie.
En Chino és un home casat, Juliana? Què va passar?
Jo puc entendre que les imatges que hem publicat d'aquesta entrevista amb Chino Darín s'hagin pogut treure de context, perquè el Chino Darín té aquesta mirada de passió que sembla que t'estigui a punt de despullar, però és que ell mira així a tothom. És a dir, no era una cosa personal. Va mirar així també al Suri, que era el company que ens acompanyava, a la Mati, que era la noia de la tècnica de so. Vull dir, va mirar així a tothom. Realment ell té aquesta mirada incorporada sempre, i deu ser un problema, perquè deu haver-hi gent que no ho detecta i que es pensa que és per ells. I no és una mirada personalitzada, amigues. És la mirada que reserva per tothom.
No, mira d'una manera
tremenda. A Can Darín miren així.
A Can Darín tenim aquests ulls.
A on vau quedar?
Mira, vam quedar a un hotel de Barcelona a prop del Mercat de Santa Caterina, que es diu The Barcelona Edition, en un soterrani. Hi havia zones que realment semblaven un puticlub. A mi em sap greu, perquè últimament tot ho equiparo això.
Però perquè hi ha llum vermella i tu ja fas l'associació.
Molta moqueta.
Mira,
veient...
Jo et vaig passar una fotografia mentre m'esperava al hall, que era completament fosc, amb focus LEDs vermells.
Sí.
I em vas dir...
Bueno, escolta, no. És una conversa privada. És una conversa privada.
Diu, que feu una entrevista en un portícul.
Escolta'm.
Dic,
però
sí, no,
era un plano molt tancat.
És una estètica molt fosca, amb aquests llums LED vermells.
A tot això, jo no he estat mai en un prostíbul i no sé com llueixen,
No, jo tampoc, però aquest quadre, que sigui molt fosc amb llums vermelles...
Podria ser.
Bé, és igual.
La cadira d'or... que has dit abans?
Espera, era al soterrani en una zona habilitada per la premsa, molta moqueta, com bé has dit, molt de LED, molt aquella llum que fa caliu, i la cadira estava just a l'entrada on vam estar bastanta estona esperant, perquè quan quedes amb una estrella d'aquest nivell, una hora asseguda te la menges, treballes d'esperar, i hi havia una cadira d'or massís que se'ns va vendre així, i a mi em van dir, és d'or massís. No la podies ni aixecar.
Bueno, devia estar collada a terra, no?
Bueno, jo imagino que també pesa molt, si és d'or massís. I em van dir que havia costat 25.000 euros. Després vaig arribar a casa i vaig pensar que l'hora està molt més car que això, que potser només estava banyada en or massís. Però or massís tota la cadira, 25.000 euros, em sembla massa barat.
Home, a veure, amb aquests diners et pots comprar un cotxe,
Jo no entenc per què t'ho van dir, això.
Sí, és
perquè
que no fa falta, no?
No sabia si era decoració, ho podia seure. I llavors li vaig preguntar al noi de la recepció, que es deia Sergi, li vaig dir, Sergi, creus que puc seure o és de decoració? De fet, li vaig obligar a dir-ho al Suri, el noi que... Bueno, el company de realització
ja
que
s'acompanya. Ja està, m'és igual.
És igual, llavors ell m'ho va explicar, va dir, sí, que és per seure i és d'or massís i val 25.000 euros. Us dic, gràcies
per mi data. Massa detalls.
Per
però,
mi, jo vull parlar d'en Chino Darín.
Sí, teníem l'entrevista a les 5:30 de la tarda, 15 minuts de conversa. Vam haver d'arribar exactament, ja us dic, una hora abans i tot era amb l'excusa de parlar sobre Mano de Hierro, que és la seva nova sèrie a Netflix, que s'estrena el 15 de març.
40 años llevo en el puerto y han cambiado muchas cosas, menos una.
Que ha de ser la història clàssica de narcotraficants, no?, situada al port de Barcelona, i violenta i descarnada, diu Netflix.
Per mi, típica sèrie ja de Netflix. O sigui, és com marca Netflix, aquesta foscor, aquesta violència, aquesta tensió.
Típica sèrie per en Roger.
És que és perfecta.
A mi em funciona
per
molt aquest
funciona
tipus
de sèrie. Funciona molt bé el món,
sí,
narcotraficant.
Sí, sí, sí,
I és sèrie de veure amb subtítol, eh? Perquè hi ha alguns moments que realment jo parlo bastant bé el castellà, però tot i així dic, no estic entenent res del que diuen de aquest actor que parla tan baixet
i cap endintre un punt, eh?
Molt endintre, dic, no sé què m'estàs dient. Sí, sí, sí.
És més el com ho diuen que el què diuen.
Sí.
Vull dir que,
i
a favor.
Vaig haver de fer les típiques preguntes una mica de promoció, perquè no semblés que anava només per lligar-me'l, entén-me, sí. Vaig haver de dissimular. I li vaig preguntar una mica sobre el port de Barcelona, que el Xino explica que és com un personatge més de la sèrie.
Particularment el puerto es un personaje más de la serie.
Y
de alguna forma, sí.
Hace miedo.
Sí, 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 porque es un lugar que da mucho respeto.
Sí, sí, sí.
Y que de alguna forma es un lugar inaccesible. Mm. Es algo que conocemos y que forma, es que es el corazón de la ciudad, quieras o no, porque
sí,
todo,
sí,
todo gira en torno al puerto y a la vez es un lugar vedado al público.
¿Cómo él sigue hablando cuando tú dices hace miedo?
Porque la Juliana está toda la estona fent sí, 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 claro. Porque em fotia una turra que yo pensaba de donar feedback.
Et vas enamorar d'ell.
Això és el que estic detectant. No, va ser molt bèstia. A mi em diu, vine. Quan va dir l'Albert Espinosa, si em dius vine, ho deixo tot.
Però digue'm vine.
I no t'ho va dir al final.
No, no. Crec que no domina tant el català. Veig que no us importa en absolut quin és el paper del Port de Barcelona a la sèrie Mano de Hierro. Parlem d'una altra cosa que potser us interessa més, que és que a la sèrie ell no parla amb accent argentí, sinó que parla amb el que diríem accent espanyol neutre, amb totes les cometes al neutre, que per mi hi ha molta part d'ideologia, no sé què significa un espanyol neutre, però entén-me, un espanyol a madrileño,
sí.
No? El teu personatge no parla argentí.
No.
Mira com ha estat això.
Difícil, la verdad, porque fue un proyecto largo de rodar. Y yo había hecho acento español en alguna otra oportunidad. Uh-huh. Mucha práctica, en este caso, con una coach, uh-huh, que estará contenta de que la mencione, que es Raquel Carballo. Es una coach a la que suelo acudir cuando me tocan proyectos aquí en Barcelona.
Bueno.
I sí, sí. Tu que has vist els capítols, li compres l'accent en Xino?
Sí, ho fa molt bé.
Ho fa molt bé.
Realment, si jo no sapigués que Xino Darín és argentí, jo em pensaria que és un tio que s'ha criat tota la vida a Valladolid.
Ell parla d'una coach, però vull dir que a casa també en algun moment ha pogut practicar bé, m'imagino.
Ara,
una bona professora.
El tema.
Amb l'Úrsula, clar.
Casa. Més enllà de tot el tema de promoció, jo va haver-hi un moment que vaig dir, encara que això sigui una cita, hem de parlar de l'altra.
Potser l'altra ets tu, no ella.
Úrsula Corberó.
Home, clar, què diu?
La seva dona. No estan casats, però, eh? Però direm que és la seva dona, i perquè 8 anys de relació, una intensitat.
Ell sempre parla de mi mujer, eh?
Sí, 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 ells ho fan servir així. Úrsula Corberó, una noia de Sant Pere Vilamajor, per tant, d'alguna manera, Barcelona, quan ets una estrella internacional ja, el de dir que ets del Baix Montseny queda petit. Tu dius que ets de Barcelona i és la ciutat de la teva dona. Per tant, era l'excusa perfecta per parlar de la relació que manté amb ella. I atenció, perquè ens va explicar una casualitat que per la parella va ser molt agradable.
I més enllà del port, Barcelona també ha de ser especial, perquè és d'on és la teva dona, no? Treballar aquí.
La veu que poses.
I, además, tenia la feliç coincidència de que se rodava en paral·lelo con El Cuerpo en Llamas.
Entonces,
nosotros, que normalmente nos pasa bastante que nos toca rodar con distancia de miles de kilómetros,
claro,
porque yo ruedo en Argentina y Úrsula tiene algo, tal vez está rodando en España o incluso cuando rueda afuera últimamente que rueda, y se nos complica. Y de repente que tuviéramos los dos la oportunidad de rodar una serie en Barcelona, que es una ciudad que amamos, y que estuviéramos los dos rodando en paralelo, era una linda oportunidad.
Per mi ja ets barceloní, llavors, eh?
Sí, és que
ja eres uno más.
La verdad es que, de hecho, me trajeron aquí para el hotel donde hacían el junket, que se está quedando el elenco, y yo dije, yo me voy a mi casa.
Mira, a mi em sap greu, perquè m'esteu veient desplegar totes les meves armes de mujer.
Jo et veig com un pavo real allà al costat d'en Xino Darín movent les plomes dient...
Ara en el ritual d'aparellament, tia, és que per un moment he pensat que estava a una sauna despullats, eh? És que, clar, fas una veueta que m'encanta, la teva veueta seductora, no te l'havia sentit mai.
L'ambient, aquell
endur. L'ambient, moltes coses. Tens uns nervis que et mors perquè estàs parlant amb Xino Darín.
No se't noten, els nervis?
Has de ser bilingüe, perquè jo, ell em va dir que entenia, després ho veurem, que entenia el català, però jo pensava, aquest tio no està entenent res del que dic. Per això quan dic... fa por, de sobte ja vaig veure que por era massa diferent
però
a miedo.
Et noto molt agradable, tu que a vegades ets una mica brusca.
Vaig ser molt suau.
Tens
perquè
una veu preciosa quan
sí,
estàs lligant.
Vaig ser molt suau perquè pensava, realment aquest pobre nano que està aquí fent promo des de fotores, jo volia quedar bé també amb els de Netflix.
Fem-li fàcil.
No, tot això és un negoci també.
Que sí, que sí.
Es barrejava tot. Sí, vaig posar un punt veu avalludat.
No, a mi m'agrada.
A mi m'encantat.
Sí, sí. Em sap greu perquè tant riure us heu perdut el que explicava, que és que bàsicament el rodatge de Mano de Hierro va coincidir amb el rodatge d'Un Cuerpo en Llamas.
Sí, no, i que ella, en comptes d'anar a l'hotel amb tota la resta, no, de companys de la sèrie, anava a casa seva.
Sí, sí, efectivament. A mi m'encanta. I arran d'això, clar, li vaig haver de preguntar si ella es veuria vivint a Barcelona.
Et veuries vivint tota la vida a Barcelona, de sobte?
Probablemente sí, me vería. Me vería. A mí me cuesta mucho pensarme fuera de Buenos Aires, o sea, literalmente abandonar Buenos Aires del todo. Pero si tuviera que elegir una ciudad para radicarme, probablemente podría ser Barcelona en reemplazo de Buenos Aires. Yo tengo un vínculo muy fuerte con Buenos Aires, tengo mi productora en Argentina, tengo trabajo allá, entonces siempre pienso que mi paso por España es más itinerante. Pero eso no quita que si tuviera que pensar en un lugar para instalarme definitivamente, Barcelona sería una de mis primeras opciones. Seguramente Úrsula también.
Seguramente está
aquí,
a favor.
Así que siempre que venimos a Barcelona está feliz.
Bueno.
Ell tampoc t'ho posa fàcil.
És que ell té aquesta veu,
no t'ho posa gens fàcil.
Que dic, però m'estàs parlant de la teva dona amb aquesta... Per això et dic que ell és així.
Sí, és així.
És així. És que, i també és aquesta cosa, em sap greu per si és un estereotip, però jo ho veig molt d'argentí. Aquest és tan cap enfora, tan, una mica com quan va venir ahir el Santi
va quedar a la Societat de la Neu.
Que també sí. Deia, tio, però com és això? Bueno, pregunta també de rigor, ja que la seva dona és catalana. Com porta Chino Darín al català?
Muy bien, entiendo quasi tot. Como... pero no hablo no, casi nada, a menos que me atreva ahí a me aventure con alguna palabra. Pero sí que tengo entrenado el oído.
Sí?
Sí.
I quina és la teva paraula preferida en català? Alguna paraula que t'hagi quedat, que t'hagi marcat?
La verdad es que estoy pensando ahora.
Ara t'he posat
en un lío. Me gusta cogumelos.
Com?
Cogumelos.
Cogumelos.
No existe esa.
Ai, per fora, us va equivocar.
Crec que s'ha confós d'idioma, potser.
Chino Darín no diu ni mu en català. És a dir, li pregunto quina és la seva paraula preferida i em diu cogumelos, que és bolets en portuguès.
S'ha confós. Ell abans t'ha dit quasi. Quasi sí que és correcte i per mi és de les difícils.
Sí, això també li vaig dir i ja li vaig comentar que jo en tenia la confusió perquè al final el portuguès, el català, són llengües germanes, no és fàcil. I ja ens explica la Úrsula també quan va venir que ella, lo d'ensenyar-li català, que no es deien ni t'estimo, que li suda tres pepinos.
T'estimo no es diuen, es deuen dir te amo.
Efectivament, vull dir que el tema de la llengua tampoc no és un tema que parlin molt. I per últim, vaig preguntar-li quina és la seva zona preferida de Catalunya, que ja es pregunta, ai, de Barcelona, pregunta obligatòria quan ve un argentí, aparentment. Gràcia?
Mi zona preferida de Barcelona. Me gusta mucho Gràcia. Y hace poco descubrí, me gusta Gracia como barrio, pero hace poco descubrí un poco la zona alta.
Ah, claro.
Que tiene esas vistas y que tiene esos espacios verdes y que la verdad sí. Que como linda es preciosa. Pero la verdad es que disfruto de perderme en las callecitas de Gracia. El Born también me gusta, pero tiene esa doble cara, ¿no? De que puede ser agradable o puede ser un poco más turbio de repente.
És que aquest accent, disculpeu, però és que és molt difícil no caure rendides.
Estem complint tots els estereotips dels argentins a Barcelona, sí. Realment.
No, tots. Ells són així.
Què feia avui? Li vas demanar?
Mira, li vaig preguntar quins projectes tenia en ment pròximament i ara està presentant un projecte de la seva pròpia productora, que ell té una productora argentina, que ara no em facis dir com es deia, però vaja, ho estava presentant una pel·lícula, està fent promoció de Mano de Hierro, i no té cap projecte més en ment, és a dir, no està ni en un rodatge ni fent una fase de càsting.
Bueno, a vegades també va bé.
Exacte, vam parlar de les tres pres, Prestigio, Placer i Plata, i ja em va dir que ell ara mateix està en el placer de descansar, és a dir, any de descans i relaxació per Chino Darín.
Molt bé.
Al contrari, una mica que la seva dona, que em sembla que està molt a tope. Et diré que el secret d'aquesta relació, i un dia en podem parlar, és no veure's mai. O sigui, són 8 anys que segurament han passat com si fos el primer any de la relació només, saps?
Encara segueixen a la lluna de mel.
Sí.
Quina sort.
Que interessant la conversa i que interessant també en Chino. També t'ho direm.
Sí. Veurem a mi lligant, que no es veu cada dia.
Una mica de fomo he tingut, eh?
Pau Espart, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com has dit Chino Darín?
Recuperat ja la veu, veig?
Sí, i de fet m'ha sorprès la veu de la Juliana, perquè és que no semblaves tu. De veu, ja dic, no et dic d'actitud.
Però quan vaig entrevistar el Cetangana també em va sortir aquesta veu.
No, fas més, molt bé.
Quan parlo en castellà també, tot és tant per mi que jo em faig petit.
L'idioma també et canvia una mica el to de veu, quan canvies d'idioma.
Jo sóc molt sexy quan parlo en castellà, sempre, així. Per sempre. Això no en parlo mai, perquè la gent no s'enamori.
Ara farem 3 minuts de pausa i a la tornada... Parlarem d'una visita de Rosalia a Inditex. Bueno, és una visita. La visita.
Ja en vam parlar,
de fet. Sí, ja s'han anat mencionant i fa 2 dies, doncs, això va anar a la seu de l'empresa. Se sospita que hi ha un acord per fer una col·laboració amb ella, una col·lecció, i clar, volem saber com funciona allò. Cobrarà per cada peça que es vengui amb el nom de Rosalia?
Doncs mira,
o no?
Ara ens ho expliques.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.
Un minut i mig i 3:15. Rosalia s'ha passejat aquesta setmana per la seu d'Inditex, l'han aplaudit i sembla que aquesta visita és perquè s'està negociant per fer una col·lecció de l'artista.
Sí, que és una visita que abans la Marta ho deia, no?, que l'hem comentat molt, sobretot per una escena. És que us heu d'imaginar els treballadors de les oficines d'Inditex, no de la fàbrica, sinó les oficines de La Corunya, que de cop els hi va a Rosalia, s'aparten, la deixen passar allà aplaudint-la, gravant-la amb el mòbil, i hi ha un moment graciós que és quan agafa un patinet i comença, doncs, això a circular per allà amb patinet elèctric als passadissos de les oficines d'Inditex.
Tot això amb un parell de guardaespatlles, per dir-ho així, que si t'hi fixes a les imatges, estan mirant
qui
està gravant les imatges. Un armari de 2 metres.
Ah, doncs no ho havia vist.
Sí, fixeu-vos-hi.
I també es veu la seva germana Pili per allà.
I, a més, anava acompanyada de la presidenta d'Inditex, Marta Ortega, que és filla del fundador de l'empresa.
I abraçada amb l'Amancio mateix, també.
Sí, perquè encara volta per allà, això, Amancio Ortega. I se sospita que segurament hi ha algun tipus d'acord al darrere d'aquesta visita. De moment no s'ha confirmat.
A la Voz de Galícia no ho donaven per fet,
no,
eh?
No, és
però
això.
És veritat que és raríssim pensar que la Rosalia...
Sí, que si no, que hi falla.
Un dimarts random que ha d'anar a fotre-hi allà.
Sí.
Com qui visita la Fageda un matí.
No, no sé. Té cap sentit. És que no, ja té molta feina com per fer alguna cosa que no sigui vist.
Què passa, Roger, la Fageda?
No,
tu saps que sí que fa excursions.
Sí. Escolta, sí.
Jo tinc unes ganes d'anar-hi, t'ho dic de veritat.
I sí, saps, que els hi posen música clàssica a les vaques, perquè la música clàssica i el hard rock fa que les vaques treguin la llet més bona.
Doncs són boníssims, els iogurts.
Doncs
tornem
això,
Inditex,
aquí sospitem que hi pot haver algun tipus d'acord, relació amb alguna marca d'Inditex que acabi traient una col·lecció de Rosalia.
Que això ja ho havia fet la Rosalia, de col·laborar amb empreses.
I de fet, amb aquesta en concret, amb Inditex, perquè el 2018, quan encara tampoc tenia la fama actual, va dissenyar una col·lecció de Pull&Bear, una de les marques de roba de l'empresa. Que, clar, en una col·laboració així sempre es diu que l'artista dissenya les peces, però al final, sobretot, que es vengui sota el seu nom i que les peces facin pensar també una mica en l'artista en qüestió. Se'ls defineix més com a comissaris, que no tant com a dissenyadors, que òbviament no estan allà amb el boli o el llapis o el programa que sigui.
Has dissenyat poca roba, eh?
Sí.
Amb el boli.
I s'ha de dir que hi ha hagut altres casos en què el famós, com que al final, doncs, sí que tenia interès per la moda, doncs ha acabat entrant en aquest negoci i fins i tot s'hi ha dedicat, però diré que no és el cas de Rosalia, que ens ocupa ara.
I tens detalls de com funciona aquest negoci? És com els llibres, que tens un royalty per cada samarreta venuda?
No, és a dir, es va més a un import general. Clar, són contractes entre privats, per tant, ningú els explica i no tenim els detalls ni l'exactitud de les condicions en cada cas, però bàsicament, en la majoria de col·leccions que es fan, són uns anomenats acords de llicència perquè l'artista, el famós, autoritza l'empresa de roba que utilitzi el seu nom i el relacioni amb unes peces a canvi d'una compensació econòmica. Per tant, l'acord és per la col·lecció i no per les peces que es venen.
És que seria una mica raro que fos per peces, no?
Sí.
És com molt barat fer-ho per peces, o sigui, endur-te un tant per cent.
Però, clar, aquí l'empresa ha de tenir molt la capacitat de preveure quin impacte pot tenir la col·lecció amb el nom de Rosalia, quins beneficis pot obtenir i calcular que li paga a canvi, perquè tu ho pagues normalment d'avançat. Faig la col·lecció amb tu...
Si després
espero,
és un fracàs, què?
T'arrisques, però també és veritat que s'arrisquen sempre. Fent qualsevol col·lecció hi ha un gasto que no saps si es veurà recompensat.
Si s'acaba fent, creieu que serà un èxit?
Sí, segur.
Sí, no?
El que passa és que no sé amb quina branca d'Inditex.
Amb quina marca, correcte.
Deien amb Zara.
No...
Bueno, ho deia un tuit random.
Sí, és que és
sí,
això.
Les fonts també potser ens hem de revisar una mica.
Sí, són fluixes, són fluixes.
Canaletes.
És sí, tot sí. Molt obert i Inditex va fent acords amb artistes i un altre, de fa uns anys, és amb un ex de Rosalía. Va ser Set Angana. Oye, tachado lo que tú en un mes.
Mira mi nombre y piensa en Inditex. Això de quin any és?
El 2017, ell treu una cançó que es diu, com ara sentíem, Inditex, en què critica la hipocresia de la societat a l'hora de consumir, però atenció, perquè el mateix Set Angana al cap de 4 anys es devia oblidar una mica de la lletra. 2021 fa un acord amb Inditex per treure una línia de roba i complements.
Però segur que ell t'ho sabria defensar, diria, no, estic fent una metacrítica, no... És a dir, jo me'l veig venent-ho, això.
No ho sé, en el seu cas va ser una col·laboració amb una altra marca d'Inditex, Bershka, i estava inspirada en el seu últim disc, El Madrileño.
Però per què no dius Bershka? Que no veus que la S i la H li costa molt, que diu Shakira, sí. Pau?
Però és que, a més, no és ni per catalanitzar, ho hem parlat moltes vegades. Escolta, perquè
un tio que et diu Shakira, que et digui Bershka, la és coherent.
El so de xocolata.
Exacte, la X castellana, diguéssim, la X catalana ben feta, és allargada. Bueno, xocolata, no xocolata.
Ho treballarem, ho treballarem.
Ho has de treballar, però, bueno. Pau, perquè tu que parles tan bé el català, per què dius Bershka?
Escolta'm, això ho treballarem, però fora d'antena.
Ho intentarem millorar, però dir això, que al final estem parlant d'artistes que treuen una col·lecció amb una marca de moda. Una altra cosa seria que fossin la imatge de la marca, que aquí ja estaríem parlant d'un tema totalment diferent, però no de productes que representa que ells els dissenyen o que d'alguna manera ja estan a sobre.
Bueno, més aviat és com una manera de fer merchant com més barat, no? Sí, perquè la Rosalía, si li compres una samarreta de merchant, et surt més cara que si et compres la samarreta...
I amb una distribuïdora molt més coneguda.
Que faran amb Pull&Bear, saps? I amb ells ja els hi va bé, també.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
Deu minuts i les dues del migdia. Laura Grau, bon dia.
Molt bon dia.
On estàs? A veure, exactament. Mira, bueno, et veig per la finestra.
Al carrer, nois, al carrer. Estic aquí fora de la ràdio perquè tenim aquest piano de cua que ens han posat amb motiu del concurs internacional de música Maria Canals. I bé, estic amb una persona convidada que sap tocar el piano, Roger.
Una persona que jo ja li demano disculpes des d'aquí perquè l'hem fotut una embarcada.
Vull dir, l'hem atracat directament.
L'hem atracat. A veure, qui és, Laura?
Aviam, és l'Albert Bermúdez, és el capità del nou equip de càsters que narrarà la Kings i la Queens League en català per 3Cat a partir d'aquest cap de setmana. Bon dia, Albert.
Hola, què tal?
Albert, disculpes, eh? Vull dir, ja t'ho dic per avançat.
Anem a veure què passa.
Vinga, va, provem.
I enhorabona per la gran notícia.
Exacte, estem molt contents, això sí.
Però aviam, què hem de fer, de tocar el piano mentre anem xerrant o no?
Mira, jo tenia la idea, de dir, ja que tenim un piano aquí, i a mi em consta, Albert, que tu saps tocar el piano, que ets un tio que té una educació musical, dic, potser ens pot anar explicant aquesta nova etapa que ara comença mentre es toca el piano.
També ho volem tot, eh?
No és fàcil, eh?
No, és que de veritat.
Està al mig del carrer amb un piano de cua.
Escolta, ho sabré ell, tu el toques?
Jo et disculpo si no sóc fluid en una de les dues bandes, perquè sóc un home, ja ho sabeu.
Si has de deixar alguna cosa de banda, que sigui el piano, potser, perquè així pots explicar bé. Però a veure, quatre acords, si no, està afinat el piano. A veure, toca-lo una mica.
No.
Ets tu?
No és la cinta.
Vinga, som-hi, doncs, no?
Vinga. El toques molt bé, eh?
Home, molt bé, sí. Home, és fàcil.
Laura, ves preguntant.
Sí, som-hi. Comencem per pregunta fàcil, perquè així no et desconcentres amb el tema. Molt ràpid, per qui no sàpiga encara de què va tot aquest tema de la Kings League i la Queens League, com és que s'ha fet tan gros, aviam? Per què ens ha d'interessar?
Doncs això va començar... Això és molt difícil.
Hòstia, és que sí, jo nerviós.
Deixa de tocar-lo.
D'entrada, Albert, ets un gran pianista. Ets un gran pianista i les coses com són.
Ja està, ja hem fet el dia del piano. Ja pots contestar normal.
No, jo aniria a tocar una mica així per sobre, vale? però no puc tocar amb certa intensitat i respondre una cosa...
No, s'entén.
El fet és que això va començar l'1 de gener de l'any passat, diguéssim, 2023, i jo vaig començar narrant castellà, que és al final en castellà, doncs és un idioma que és matern meu, però no és la meva llengua materna, per dir-ho així. I doncs és una competició que va anar creixent mica en mica, i que la va crear el Piqué, i que sempre hi ha hagut gent molt famosa allà al costat, i que sempre tinc la sensació que als nanos joves doncs els ha agradat sempre molt.
De fet, és món futbol, això, perquè
és
no
estigui futbol, obligat. És futbol.
Són partits de futbol de gent que bé,
futbol set.
No és ni famosa, de fet.
No, ara sí. Ara n'hi ha alguns que ja són molt famosos, perquè s'ha de dir que s'han anat fent un nom i al principi els únics famosos eren els 12 que feien de presidents, per dir-ho així. I
ja,
ara...
Ja Star System.
Ara ja tot Cristo ja és un Star System, efectivament.
Bermo, deixa de tocar el piano.
Deixa.
Perquè no, et veiem amb imatges, dic, hòstia, pobra, és que estic patint jo i tot. Bueno, quan
Bermo,
vulguis, para.
Et puc fer una pregunta? Tens el telèfon d'en Piqué?
No.
Uau, no m'ho esperava. Jo pensava que sí, eh?
No, perquè al final hi ha com dues o tres branques entremig.
Clar. Estàs a quantes persones de Gerard Piqué? A una, com a molt.
A dues.
A dues, em sembla lluïssim.
A dues, a nivell telèfons.
Però...
A nivell persona, clar, el veus cada cap de setmana per allà traient el nas i clar. Al final això és seu i ho ha de cuidar.
Perquè, clar, tot això és de Gerard Piqué, comença a Cosmos, que és la seva productora, i llavors com ho fa anar, això? Perquè llavors entri l'Ibai a participar... com neix aquesta relació entre l'Ibai i el Gerard Piqué?
Doncs no en tinc ni idea, però sé que... S'han anat fent amics allò amb el temps i fins un dia que... De fet, diria que l'Ibai, molts projectes de l'Ibai estan portats per Cosmos, que és l'empresa. A partir de llavors, quan comença aquesta relació, imagino que en algun moment van dir hem de fer alguna cosa amb el futbol. Ara que el Piqué ho deixa...
Fem alguna cosa.
Sí.
I ara que l'Ibai viu a Barcelona, que sabem que s'ho estima moltíssim i que està enamorat, s'ha decidit retransmetre la Kings i la Queens League en català i, de fet, l'últim cop que vam preguntar per aquest tema vam sentir Gerard Piqué dient textualment no et pots permetre el luxe de parlar un altre idioma que arriba a tothom i no fer-lo servir. O sigui, aquí se'l va linxar i se'l va criticar moltíssim per haver fet una mica aquest lletge de la llengua catalana. I ara com és que s'ha decidit reconduir la situació i dir, ei, ho retransmetem en català, nois?
Jo suposo que sí, si hagués sigut Gerard Piqué en el seu moment, hagués fet servir unes altres paraules, és a dir, puc entendre el que va dir en el sentit de deixeu-nos primer que ho fem en castellà, que és una llengua que sabem que arribarà a qui arribarà, i després, quan mínimament podem començar a plantejar-nos, a expandir-nos d'alguna manera, doncs ja crearem altres coses. I, de fet, molta gent li va demanar competició femenina, al cap de res va arribar a la competició femenina, molta gent li va demanar més idiomes, mica en mica han anat a arribar els idiomes, de fet, el català ha arribat a la mateixa vegada que l'anglès, li van demanar una competició a diversos països, ara han començat una competició a Llatinoamèrica, i...
Bueno, s'ha anat fent, molt bé.
I mica en mica, és a dir, jo crec que el que ell volia dir era un... Deixeu-nos fer mica en mica.
I, de fet, ha comptat amb tu per portar una mica doncs, aquest nou equip de càsters que retransmetreu en català. Com heu format aquest equip? Aquí heu anat a buscar? Per què ells? Per què no uns altres?
Doncs s'han fet proves. De la mateixa manera que jo vaig entrar fent una prova, doncs, vam haver de narrar un partit de futbol set molt avorrit, per veure ja com el salvaves, eren unes proves així curioses. Doncs les mateixes proves les van fer en català i vam anar buscant gent, és a dir, no hi va haver un procés obert com sí que hi va haver a la vessant espanyola, en què es va tirar un anunci i s'hi van presentar 1.500 persones. Doncs a mi em van dir, home, no t'hagis de mirar 1.500 vídeos de nanos intentant fer-nos, sinó que busquem una mica entre tots qui podem portar, i tots vam fer unes proves i mira, doncs els que van semblar millors, per dir-ho així, són els que vam agafar.
Molt bé, doncs ganes de sentir-vos a 3CAT. Nosaltres ja saps que ens agrada una mica anar a buscar els safrets que hi ha darrere d'aquests projectes i sabem que tot això ho porta Gerard Piqué, també que Clara Txí alguna vegada ha visitat el camp i ha anat a veure els partits i aquestes coses. La Clara, què tal està? Encara treballa a Cosmos? La veieu per allà o què?
Sí, de fet, diria que treballa en patrocinis.
Ah, molt bé.
I moltes vegades està encarregant-se'n allà i xerres amb ella i és una tia encantadora, de veritat.
Ha tancat el patrocinador Ixo amb la Queens, per exemple, aquesta
tia. No en tinc ni idea.
Per dir un exemple.
No sé qui fa què, perquè al final jo em dedico a anar allà cada jornada i a fer la meva feina.
I entre l'equip de la Queens i la Kings League, que sou milions de persones, entre jugadors, presidents, càsters, suposo que equip tècnic, hi ha molt de merder? Hi ha marro allà dintre o què? De l'1 al 10, quan?
Hòstia, et diria que entre jugadors hi deu haver cosetes, eh? Jugadors i jugadors no ho sé, perquè ja saps com és el món del futbol, que és més bàsic, per dir-ho d'alguna manera, però entre jugadors i jugadores hi han coses i entre jugadores i jugadores hi han coses.
Epa, haurem d'estar atents. Us plantegeu fer secció de safreig a les vostres narracions o què? Perquè jo crec que podeu treure rèdit d'això.
No. Ja, crec que,
m'has arriscat.
De la mateixa manera que Piqué m'ha dit pel català, mica en mica.
Mica en mica.
Bermú, escolta'm, perdona, Laura, una pregunta. Tu, a l'hora de formar l'equip per fer aquestes narracions, ara ja us heu trobat, m'imagino, us heu tancat a preparar-les.
Sí.
Quines directrius has donat? Com te les imagines, aquestes narracions? Seran idèntiques a les que t'hem sentit fer fins ara?
Bona pregunta, eh?
No ho tens a punt,
aviam,
potser.
Sempre hi ha coses que... O sigui, nosaltres punxarem la senyal espanyola, per dir-ho així, uh-huh. i llavors, en els moments en què, per exemple, es faria una entrevista, es faria... ells farien el seu propi contingut de pre- i postpartit, doncs allà és on nosaltres farem el nostre propi contingut de pre- i postpartit, i llavors punxarem exactament la mateixa senyal, però en català, per dir-ho així. Uh-huh. I llavors, jo m'imaginava una cosa el més catxonda, per dir-ho d'alguna manera, possible, en el sentit de... crec que no és una competició de futbol que ens hem de prendre 100% seriosament,
clar.
sinó que hem d'aconseguir entretenir la gent i hem de ser unes veus un pèl diferents. Jo no crec que haguem de narrar un Porcinos Science de la mateixa manera que es narra el partit del Barça.
Clar, és més entreteniment que esport, no?, al cap i a la fila, la Kings League. Quan sí. comenceu?
Doncs aquest cap de setmana. Demà, dissabte, comencem amb la Queens League i uh-huh. diumenge comença la Kings.
Perfecte. Doncs pel 3CAT, ganes de sentir el debut teu i del teu equip en aquestes narracions de la Kings League. Escolta'm, para'm el piano. Para'm el piano.
Imagina't el retransmetent tocant el piano.
Ui, calla.
Escolta,
calla,
en Bermo, t'estem donant aquí una idea.
Hi ha prou problemes?
Mira, acabarem tocant la de Coldplay i marxarem amb aquesta cançó a dalt de tot. Que
fa molt pel Barça.
Fa molt
això
pel
és veritat.
Barça, és molt Barça. Bermo, enhorabona i molta sort. Que vagi molt bé. Que vagi bé. Adéu, Laura. Fins demà.
Adéu,
Pau, fins demà. Juliana,
que vagi bé. Adéu.